Ràdio Estel. Són les 11 de la nit.
Ràdio Estel, 25 anys amb tu. La legítima es la parte de nuestros bienes que la ley nos obliga a dejar a nuestros hijos. Pero si no hay relación familiar, puedes evitarla.
¿Cómo funciona la legítima? ¿Quién debe pagarla? ¿A quién hay que reclamarla? Si no conoces las respuestas, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
Bufeterojas.es. 93-246-6096.
Ràdio Estel. Catalunya Central. 93.7.
Mar endins. 7 dies d'església des de la diòcesi de Terrassa. La carta de navegació.
Déu vos guard. Amb la celebració aquest diumenge de la festa del baptisme del Senyor, conclou el temps litúrgic de Nadal. Avui contemplem com Jesús es posa a la fila dels que s'acostaven a la vora del riu Jordà per rebre el baptisme de conversió de Joan Baptista. El text evangèlic ens mostra la trobada entre el que prepara els camins del Messies i aquell que és el veritable camí de la vida, que acompleix les profecies i expectatives del poble de Déu. Per nosaltres aquesta festa ens recorda el baptisme que hem rebut i que ens ha incorporat a Crist per la misericòrdia del Pare, fent-nos temples de l'Esperit Sant i membres de l'Església, el cos de Crist. En el baptisme cadascú ha rebut la crida a la santedat, a viure com a fills de Déu i a l'apostolat, és a dir, a l'evangelització enmig del nostre món, tan necessitat de l'amor de Déu. I també a ser membres d'una església que surt a l'encontre de cada persona, tal com hem proposat en el nostre pla pastoral diocesà. El Papa Francesc, en la seva carta apostòlica Admirabile Signum sobre el significat i el valor del pessebre, ens diu que contemplant aquesta escena al pessebre, som convidats a reflexionar sobre la responsabilitat de cada cristià com a evangelitzador. Cada un de nosaltres es fa portador de la bona notícia amb els que troba, testimoniant amb accions concretes de misericòrdia l'alegria d'haver trobat Jesús i el seu amor. Jesús el Senyor ens envia també a cada un de nosaltres a proclamar l'Evangeli per tot el món i ens fa testimonis seus. En l'actualitat, quan parlem de testimoni, no ens referim únicament al testimoni de paraula, sinó també al testimoni de vida. Sant Pau VI, en la seva carta apostòlica Evangelii Nuntiandi, va destacar la importància d'aquest testimoni i afirmava que la bona nova ha de ser proclamada en primer lloc mitjançant el testimoni. El testimoni de vida és una responsabilitat de cada batejat com a membre de l'Església i de tota l'Església com a comunitat de batejats. Un testimoni que s'ha de donar en el propi ambient a través de la comprensió, la proximitat, la solidaritat amb les causes més nobles, l'actitud de servei, la fe i l'esperança més enllà del que és visible. Un testimoni que som cridats a donar amb veritable entusiasme evangelitzador. L'entusiasme és un sentiment d'exaltació produït per l'admiració d'algú o alguna cosa i es manifesta en la manera tant de parlar com d'actuar. La persona entusiasta veu possible canviar les coses, la seva pròpia realitat, el món sencer. La persona veritablement entusiasta és la que actua i parla moguda per Déu. L'entusiasme evangelitzador és una característica de l'apòstol que impregna tota la seva existència i es projecta sobre la vida de les persones. És l'entusiasme per la salvació dels germans que fa lliurar-se en cos i ànima a la missió sense pensar en un mateix. Si amb la festa del baptisme del Senyor acaba el temps de Nadal, això vol dir que reprenem les nostres activitats quotidianes a la feina, en l'estudi, etc. Demano a Déu, doncs, que ens concedeixi a tots ser veritables testimonis de l'Evangeli enmig dels nostres ambients quotidians, amb entusiasme, amb l'alegria d'aquells que hem celebrat aquests dies el naixement del Fill de Déu amb el qual comença la nostra salvació.
Molt bona nit. Ens ha semblat que després de tota la intensitat de les festes del Nadal i festes que s'ha recordat força a l'Església perseguida perquè la veu del Sant Pare doncs, ha estat molt unit a elles, sembla bo ara dedicar aquest programa, i també hi dedicarem el pròxim, a escoltar el testimoni de l'Església necessitada, amb un accent molt important. Com es viu el perdó en aquelles comunitats on precisament han viscut la persecució, la intolerància, el despreci, tot allò que fa molt difícil la quotidianitat de la celebració de la fe.
Doncs la trobada d'aquesta nit m'ha demanat el Toni que parlem de com perdonen els cristians perseguits, perquè per nosaltres que estem instal·lats, qui més qui menys, però instal·lats en un món occidental on més o menys estem més o menys bé. Ja sé que hi ha gent que no ho passa massa bé, però vull dir, no hi ha res a veure amb els països pobres, amb els països de guerra, amb els països en persecució, no? I aleshores, aquest testimoni d'aquesta gent pot ser una ajuda per nosaltres. Per mi ho és, perquè ens obliga a enfrontar-nos sobre la realitat i el que està passant a aquesta gent, no? És una provocació per a nosaltres, és un reclam per a la nostra fe. Aleshores, és un regal per a la nostra fe. Cada cop que hi ha un màrtir, podem veure des del punt de vista del món que tenim un cristià menys, una injustícia més, però des del punt de vista de Déu tenim un sant més. O sigui que les coses tenen... Aquesta imatge es veu una imatge profanada d'una església de l'Iraq, i aquesta la recordareu perquè és una imatge que ha sortit a tots els mitjans. Són els de l'ISIS que estan a punt de decapitar en un vídeo fet amb molta tecnologia, amb molta psicologia d'induir el terror, i aquesta gent eren coptes ortodoxes, la seva majoria, que treballaven a Egipte, havien anat a Líbia a treballar, els havien segrestat i anaven a enterrar-li. I després, estudiant el vídeo, es va veure que aquesta gent estava resant el Padre Nostre. Estaven a punt de morir, però resaven el Padre Nostre. I això és un exemple. Doncs, un mínim d'història. Què és ajuda a l'Església necessitada? Ara és Fundació Pontifícia. Depenem del Papa, per entendre'ns. Ara fa 70 anys va començar el padre Werenfried van Straten, perquè Pius XII, després de la Segona Guerra Mundial, amb el desastre que havia significat, 14 milions d'alemanys desplaçats i refugiats perquè havien mogut les fronteres 200 quilòmetres. I gent que no tenia res, havien tret de la seva casa, i el papa va ser una crida per començar a ajudar aquesta gent, perquè estaven en la desgràcia material i moral. Sense assistència espiritual i sense condicions de vida que poguessin permetre un mínim de moralitat. Doncs aquest bon home, un cura premonstratens, va agafar la crida i va començar a demanar ajuda als belgues i als holandesos. Ell és holandès, quasi bé totes dones, perquè els homes havien mort a la guerra, quasi bé totes les famílies tenen un mort a casa, justament matats per els alemanys, per els nazis, a demanar-li ajuda per ajudar els nazis. Això com es guissa, no? Aleshores, com que no tenien diners, demanava un tros de cansalada, que és un aliment que no es fa malbé perquè el que tenia la gent estava tot racionat, però tallaven un tros de cansalada. Però això, el seu apodo és Pare Cansalada, Padre Tofino, Padre Lardo in italiano, Pare Cansalada. La cosa va créixer, va ajudar a tots els mossens de l'Europa oriental, després el papa Joan XXIII li va demanar de començar a ajudar a l'Àfrica i a l'Amèrica Llatina, perquè hi ha moltes necessitats a l'Església, en països pobres. La cosa es va fent gran, 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 i ara estem a 23 països, Espanya és un d'ells, i ajudem a més de 150 països a tot el món. Ajudem l'Església. És un servei de l'Església a la mateixa Església. Però a través de l'Església aquesta ajuda arriba al poble. I moltes vegades a gent que no és creient, però de totes maneres arriba al poble. Una de les coses que fem és L'informe de llibertat religiosa. El novembre del 2018 ha sortit l'últim. S'estudia amb molt de data, molta cura, molta de precisió totes les situacions que hi ha hagut en quasi bé 200 països del món, quasi bé tot el món, en termes de persecució o discriminació religiosa. De fet, el 61% de la gent al món viu en països on no hi ha llibertat religiosa. Perquè ja us poseu a comptar. Xina, 1.400 milions. Índia, 1.326 milions. Nigèria, 180 milions. Pakistan, 220 milions. O sigui, si sumeu, arribem al 61% de la població mundial. D'acord? Molt ràpidament, què és discriminació? Quan la llei no és igual per tothom. La llei fa diferències en funció de la pertinença religiosa o de l'ètnia o de la... diguem-ne que diferència en funció de la fe de cadascú. Hi ha limitacions d'accés al treball, d'incapacitat de poder comprar propietats, hi ha llocs que l'església no pot comprar, no pot tenir esglésies, prohibició de portar símbols religiosos, i normalment, com que la llei discrimina, per això som discriminació, no pots recórrer a la justícia. Aleshores, l'únic recurs és la comunitat internacional. Exemples, l'Iran, la Turquia, no pot haver-hi esglésies que donguin al carrer a Turquia. Tenen de ser, les poques que tenen permís tenen de ser retirades 10 o 15 metres del carrer. L'Egipte, els coptes estan cada cop menys, però encara són un número important. Estem parlant encara del 10% de la població. Hi ha casos de cristians que tenen nom cristià a la carta d'identitat i tenen la creu marcada al pols, que quan arriben als hospitals públics els rebutgen. O quan tenen d'agafar un taxi per anar a l'hospital perquè han tingut un accident, els rebutgen. Rússia, Vietnam... Persecució és pitjor. És quan hi ha una campanya activa per exterminar, expulsar o sometre un grup de persones per la seva religió. Per part de l'Estat o de grups que amb la tolerància de l'Estat es mouen. No sempre l'Estat directament que ho fa, però tolera que hi hagi grups que són el braç armat d'aquesta persecució. Hi ha assassinats, fins i tot legalment. La persecució té un caràcter sistemàtic, no només accidental. Les minories poden ser objecte d'assassinat, expropiació, robatori, deportació, exili, violacions, conversions forçades, matrimonis forçats. Rapten les nenes, les casen amb la seva ètnia, la seva religió, i després diuen que s'han convertit. I tu tens tu de demostrar el contrari. Acusacions de blasfèmia, com a Pakistan, tot és legal, segons les lleis nacionals. I normalment els delictes no són perseguits. Tu vas a denunciar que t'han raptat la filla i que l'han casada amb una persona i et diu, no, ella s'ha convertit. Tu tens de demostrar que l'ha raptada. No? I a més, exemples, en Iraq, Xina és una cosa que no... Hi ha molts estats a Xina. El Partit Comunista és feroçment contra tot allò que ve de fora. Vol controlar-ho tot. I l'església, sabeu que hi ha l'església clandestina i l'església oficial controlada per el partit. El papa està fent tot el possible per juntar i trobar una situació de normalitat, i això no rutlla. No rutlla perquè hi ha estats que està prohibit que les criatures vagin a les esglésies. Fer catequisme és un delicte. Hi ha moltíssims sacerdots i bisbes empresonats. Hi ha molta gent que ha desaparegut, no se sap on és. Nigèria mateixa, hi ha estats a Nigèria, després en parlarem, on hi ha la xària. I a més de persecució, que és el nivell més greu, i de discriminació, hi ha un altre nivell que seria d'intolerància, fenòmens d'intolerància religiosa. I aquí estem capficats tots a dintre, no? Quan es pinta una capella a una universitat, o quan es crema, o quan les dones amb el pit descobert van a provocar una manifestació religiosa, no? O quan la mateixa televisió, fins i tot pública, permet certs espectacles. També està l'intolerància i està creixent. Aquesta intolerància està creixent. No tenim d'acceptar-la tan passivament. Doncs, exemple, un cristià de cada cinc viu en països on hi ha persecució o discriminació. Un de cada cinc. A l'anterior estudi era un de cada sis. Ara un de cada cinc. 178 milions en països de discriminació i 327 on hi ha persecució. Per exemple, a l'Índia són el 6% dels cristians. en un país molt gran, doncs són diversos milions de cristians. Però què és la llibertat religiosa? Hi ha com dues maneres d'aproximar-ho. Una concepció, diguem-ne, laica, política, que és la declaració de la ONU de l'any 1948, que en el seu preàmbul diu: considerant el reconeixement de la dignitat inherent i dels drets iguals e inalienables de tots els membres de la família humana és el fonament de la llibertat, de la justícia i de la pau al món. Després hi ha tota la declaració dels drets humans i l'article 18 diu: tota persona té dret a la llibertat de pensament, de consciència i de religió. Això inclou la possibilitat de canviar de religió, de poder-la expressar individual o col·lectivament, en públic o en privat, de manifestar-la amb l'ensenyament, la pràctica, el culte i l'observança. Això és la definició de l'ONU, perquè ha reconegut que el fonament de la llibertat, de la nostra mateixa dignitat, és ser lliure de poder triar quina és la religió que creiem. D'acord? O sigui que quan un estat ens dona la llibertat de creure, no està fent un favor o una concessió, està reconeixent un dret natural. M'explico? Però nosaltres també. Nosaltres tenim de respectar la llibertat de tots de que tingui la seva religió. No som nosaltres generosos o bons perquè li deixem. No, no. Hi ha problemes de correspondència política. Hi ha països que reclamen als països islàmics que siguin també liberals, que deixin llibertat religiosa als seus països. Diu: jo et deixo aquí si tu em deixes allà. Però que això és un plantejament polític. Del punt de vista ontològic, el dret és de la persona. Si és de la persona, no li pots treure. És a dir, el teu país no ho fan. Bueno, el teu país no ho fan, però tu aquí tens de tenir el dret. Això és un exemple, una llista d'exemples. Adherir-se o no a una determinada fe. O sigui, hi ha també la llibertat de ser de l'ateisme. No podem pretendre que la gent tingui una fe, perquè el fonament de tot és la llibertat d'expressar-la, de pregar, d'edificar i tenir llocs de culte, de poder convertir-se. Hi ha països que la conversió està penada amb la mort, amb la pena de mort. Sabeu? Pena de mort per qui es converteix. Si tu vas de la religió majoritària a una altra, si no, si és a l'inrevés, no. No ser discriminat laboral, social o políticament, educar els fills en qualsevol credo religiós, les escoles, l'assistència religiosa, el personal i la jerarquia que tinguin llibertat, i finalment l'assistència sociocaritativa i hospitalària, o sigui, la dimensió privada i pública de la fe i social. Però m'agrada aprofundir, perquè entenem bé el fonament ontològic, o sigui, de naturalesa, del perquè de la meva llibertat religiosa i de tots els 7.500 milions de persones que estem al món. La declaració del Concili Vaticà II, Dignitatis Humanae, és del 1965 i afirma: aquesta llibertat consisteix en això: cap poder humà pot obligar a actuar contra la consciència. Això vol dir cap poder polític i cap poder religiós, ni la mateixa Església pot obligar-te a convertir-te. D'acord? Això no vol dir que no creiem que Crist és la veritat, m'enteneu? No té res a veure. Aquest és el fonament de la dignitat de la persona humana. Aquesta dignitat, qui li ha donat? Déu mateix. Déu mateix ens ha creat lliures. I si mirem el Evangeli, veiem com Jesús mateix sempre provoca la llibertat de la gent que troba. No la vol mai forçar. Hi ha una imatge preciosa al Cantar de los Cantares, no sé si la coneixeu, l'enamorat que corre per travessar tot el bosc i per arribar a la casa on està ella, no? A dintre, la seva enamorada, tot corprès per la seva enamorada, arriba i s'atura. S'atura la finestra, no entra. Per què? Perquè Déu vol entrar al nostre cor, però és una porta que només es pot obrir des de dintre. Només es pot obrir des de dintre. Està disposat a fer tot. Està disposat a morir en creu, a fer-se carn, a fer-se company, a patir, a donar la vida, encara que fos només per mi, però no viola la meva llibertat. Això és una cosa increïble. L'única religió que reconeix que la llibertat religiosa és un fonament de l'ontologia és el cristianisme. Això a mi m'omple d'orgull, no sé vosaltres, però a mi m'omple d'orgull. Benet XVI va dir: el dret a la llibertat religiosa es funda en la mateixa dignitat de la persona humana. Això està disponible a internet, és prou curt, són 7 o 8 planes, Us suggereixo de llegir-lo, perquè a més el fonament d'aquesta dignitat és perquè podem buscar la veritat. I avui vivim un temps que diem que la veritat no existeix, però és justament perquè tothom pugui buscar la veritat. Molt bé, doncs hem fet una introducció de països on hi ha persecució, fins i tot molt dura. Ara farem exemples de països i persones que han estat capaces de perdonar. Aleshores, vull fer un preàmbul petit, eh? Alguns d'aquests casos són veritablement esgarrifosos. No els estic subratllant perquè ens enfadem, perquè ens enrabiatem, perquè ens volem venjar, m'explico, sinó perquè tenim d'aprendre que no obstant tot el mal que existeix al món, que és molt, hi ha un bé que és més gran que abraça aquest mal i és capaç de canviar-lo. I es manifesta en la capacitat de perdonar. Que ens costa a tots, oi que sí? Els casats, els mossens, els homes, a les dones, quan tenim... I vivim temps prou moguts, no? I jo soc d'aquí, tu ets d'allà, i tu ets d'aquí, i l'altre... Vull dir, sempre estem tots disposats a barallar-nos, i jo a vegades diem, jo perdono però no vull saber res d'aquesta persona. Això no funciona, eh? O sigui, és possible que hi hagi situacions que és bo que no hi hagi més relació, però vull dir, el cor té de ser obert, eh? Perquè si no, no arribem a la pau. Aleshores, la capacitat de perdonar és l'objectiu. Passem a través del mal per arribar al bé, d'acord? L'Índia, un estat, l'estat d'Orissa, un dels 23 estats de l'Índia, hi ha hagut persecucions molt dures l'any 2008. Nacionalistes hindús, abans no us he explicat, però hi ha tres arrels forts, els tres grans arrels de la persecució religiosa són l'islamisme radical, els règims dictatorials ideològics, com Corea del Nord o Xina, i països on hi ha un nacionalisme exacerbat, com pot ser la Índia. Els hinduistes ara estan, el partit nacionalista hinduista està al poder, té majoria al Parlament des del 2014 i ha nombrat el president de la República des del 2017, i això ha empitjorat moltíssim la situació. Un preàmbul també. Sabeu que la societat índia té castes, no? És una societat molt classista. I en canvi el cristianisme torna donant esperança, sobretot a la gent més pobra. Les zones, els més alts són els brahmanis, després... Els últims es diuen dalit, són els menjadors de rates, eh? Els dalits. I el 60 o 70% dels cristians són dalits, perquè són gent que no tenien dignitat, que són marginats, que són despreciats, que són esclaus, quasi bé esclaus, i maltractats per tots. I clar, quan li diuen no, tu tens una dignitat infinita, clar, se li obre un món, no? I per això molta gent cristiana és dels més pobres. I això culturalment ens posa en oposició directa i perfecta amb el règim hinduista que vol imposar l'hinduisme. Passa una altra cosa, estan creixent també els musulmans a l'Índia. Aleshores, els hinduistes estan, diguem-ne, aquesta repressió per forçar una cultura i una obligació de ser hinduistes és perquè tenen por de perdre aquesta majoria, de perdre la seva identitat, perquè no és una religió massa... Bueno, no vull dir donar judicis, perquè no la conec massa tampoc, però basa... No té res a veure amb les religions monoteistes, per entendre's. Hi ha tota una colla de déus i una espiritualitat molt rica, però a contingut religiós opinable. Aleshores, en aquesta situació, el 2008, a l'estat d'Orissa va haver persecució, va haver-hi 80 morts, amb molta de violència, cremant esglésies i tot això. Un dels bisbes d'aquesta... El bisbe de la regió d'Orissa va venir a donar testimoni a l'ajuda d'església necessitada el 2012. Un exemple, aquesta és la germana Mena Barba, que treballava al centre pastoral de Conjamendi. Aquesta noia va ser primer apallissada, ella i un vell sacerdot, mig nus, passejant-los per el carrer, i finalment la van violar també. I ella va tenir el coratge, aquí està la conferència de premsa d'on està relatant als mitjans de comunicació la seva experiència. Això és una cosa molt dura per una dona, fins i tot aquí a Espanya o a l'Occident. Però a l'Índia és una cosa... Vull dir, hi ha un rebuig social. Sabeu que la violació es fa servir com a arma de guerra per destruir les famílies de l'altre bàndol, de l'altra ètnia, no? Perquè moltes vegades, moltes cultures, la dona violada és rebutjada per la seva família o per la seva societat. Ella va donar un testimoni increïble. Hi ha una frase preciosa, la vull recordar. Si no perdono, no puc viure. Això és el que ha fet Crist. Amar i perdonar. Si no perdono, no puc viure, perquè el primer damnificat de l'odi, de la rancúnia, del ressentiment, és un mateix. Ho sabem, no? És un mateix. Perquè no viu en pau, perquè no viu content, perquè no... Aleshores, si no perdono, no puc viure. Un testimoni potent.
Certament aquestes paraules ens han ajudat. La ràdio té el seu temps. Per tant, no podem oferir tot el que va donar de si aquesta conferència. Per això pensem, si us sembla bé, que la propera setmana tornarem a enllaçar amb la mateixa experiència, perquè sempre és actual i donat que els escenaris que se'ns estan presentant en aquest moment doncs donen la sensació que a nivell del Pròxim Orient tornem a viure moments molt propers a la guerra. Mar de Galilea.
El ressò de la setmana.
Aquests dies, quants cops hem sentit la paraula amor? I quants cops la paraula de Déu ens ha parlat de l'amor? I hem arribat fins i tot a escoltar aquell moment tan fort, aquell que diu que estima Déu a qui no veu i no estima el germà a qui veu. Però jo voldria avui posar el subratllat amb un element. No ens prenguem la paraula amor fora del real, ni ens prenguem la paraula de l'amor fora del vincle impressionant de la fidelitat. Mireu, hi ha moments que són difícils, tenim caràcters difícils, tenim maneres diferents de ser. Quan parlem d'estimar, no estem parlant d'una harmonia ensucrada. No, estem parlant d'un fet molt real. Aquests que són tan diferents, aquests que tal vegada hem tingut doncs, moments importants d'atenció, aquests som els cridats a estimar-nos. Aquests que són tan imperfectes, aquests som cridats a estimar-nos. Per tant, els meus amics no són els que estan d'acord amb mi. Els meus amics són aquells que m'estimen pel que sóc. Els meus amics són aquells que estimo pel que són. Recordeu els pastorets. Qui serà? El Lluquet, el Rovelló, el Jeremies, la Isabeló? Quantes persones d'aquest tarannà humà els pastorets no amaga mai el factor humà ambivalent? Si fins i tot fa arribar la humanitat a les fúries infernals. Què és, doncs, el que hem viscut? El miracle de l'encarnació. Això provoca una tendresa especial i una tendresa que arriba a tot, a tota la dimensió humana. Per tant, estimem-nos. Nosaltres, sí, aquests que som, aquests que tenim les nostres fílies i les nostres fòbies, estimem-nos. Som aquests imperfectes els que estem cridats a viure aquest gran manament. Per tant, entenguem-lo bé. Però alhora procurem que quan diem estimar sigui no una qüestió sentimental, sigui una qüestió de veritat. I tan sols pot ser veritat amb la prova del nou. I la prova del nou, amics, la prova del nou és el perdó. El perdó és el que verifica que de veritat ens estimem. Doncs aquest ha estat el nostre programa. Una gran abraçada. Adéu-siau, que tornarem a remar.
No hi ha res del que entra a l'home des de fora que el pugui fer impur. Només allò que surt de l'home el fa impur.
Marc 7:15.